I saludem en Lluís Illa. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Itineraris interiors. Ara ho dèiem a la portada, ens cal més vida interior, Lluís?
Crec que sempre ha calgut la vida interior, però pot ser en els temps actuals que estem, en el qual les demandes, allò que ens estira de fora, és més intens que mai. La societat que tenim ara no és la que teníem fa 50 anys. L'exigència que tenim ara de trobar equilibri, pau, serenor, jo crec que és superior, perquè és més fàcil que no en tinguem. Tot ens crida i ens porta cap enfora. Surs al carrer, quantes coses ens atrauran la mirada, l'atenció, ens voldran convèncer, ens diran... Bé, això demana que un mateix es reforci més que pot ser en altres èpoques.
Uh-huh. És a dir, que parem atenció, no? Que parem a pensar i diem... Vigilem, cuidem la nostra vida interior, no?
Sí, que ens ocupem de nosaltres mateixos, que visquem ben assentats a nosaltres mateixos, amb el que som, les coses que ens agraden i les que no ens agraden tant, però assentats, que no visquem en la nostra perifèria, que sentim que no ens adonem que no sabem qui som, ni què fem, ni on volem anar. Que visquem, diria, com perduts o vessats cap enfora.
Uh-huh. En Lluís actualment es dedica a temes d'educació, amb jesuïtes a educació.
Educació, sí.
Uh-huh. Has fet aquest llibre, que de fet la gènesi era una altra, no? O sigui, ara és un llibret que es llegeix molt ràpid, sí. Reflexions molt concretes, ara parlarem també i de les persones que t'acompanyen en aquesta edició, però com sorgeix tot?
Sí, fa uns anys, amb diverses persones, Helena Esteve i Ruc Galve, vam intuir que en lloc de parlar de metodologies o de tècniques per treballar el món interior, la cosa anava més de mirades, com jo em poso davant de l'alumne. I aleshores, en lloc de parlar de tècniques, com deia, era millor parlar com d'accents. Quan jo em poso davant de l'alumne, en funció de mi mateix, potser a mi m'agrada accentuar el silenci, a un altre li agrada accentuar la paraula, a l'altre la qüestió corporal, el moviment, la dansa, a altres l'art. Aleshores vèiem que quan parlàvem d'accents, facilitàvem que després, quan ens trobéssim en la realitat, fóssim més creatius, trobéssim respostes a situacions que es donaven. I això ens ajudava a anar més a fons. Per tant, d'aquests accents, un dia ja havíem fet un llibre, vaig pensar, per què no en fem un assaig monogràfic, amb molts capítols, molt a fons? I em van fer donar que millor que fer una cosa sola la fes amb altres persones. I aleshores vaig pensar, per què no busco una persona que sàpiga del silenci? I va sortir el Pablo Dors.
És un referent també, no, ell?
Sí.
A l'hora de parlar de la meditació, del silenci.
Sí, ell comença el llibre, envolgudament comença pel silenci, perquè és, diguem-ne, el silenci l'espai en el qual es genera tot. La paraula s'escolta en el silenci, en el soroll no, en el silenci. La paraula es diu en el silenci, les paraules i silenci van totalment lligades. Sempre hi ha la dimensió corporal, i aquí el Lluís López sap molt de tota la qüestió corporal, ha treballat molt els temes de la corporalitat. Després tot es fa amb una forma artística, podem dir, tal com està disposada la taula on estem ara, com vestim un quadre, com parem la taula, tot això és art, és bellesa, és manera de posar. L'art és un altre accent. I vam buscar una persona que pogués parlar de l'art. I algú que pogués parlar de la saviesa en sentit general. Saviesa és allò que ens fa conèixer. I dins de la saviesa podríem parlar de les filosofies, de les religions, de la psicologia, allò que ens fa entendre en la realitat. I aquí vam buscar una persona que parlés de la saviesa, que és el Ricardo, i una altra persona que pogués parlar de la ciència, en Ramon Maria Nogués, perquè la ciència avui és un gran paradigma acceptat per tothom, que té molt valor. Però no és només una qüestió de com s'obre i es tanca el micròfon, sinó com fem grans preguntes sobre la matèria, sobre la realitat. I això també ens obre el món interior. I llavors, per cada un vam anar buscant un accent.
És a dir, que està tot entrelacionat, no?
Sí,
entrelligat.
Sí, entrelligat. I cada autor parla d'allò que sap, allò que per ell és important i, per tant, en parla amb molta propietat. Selecciona molt bé allò que vol dir.
Uh-huh. Parles d'aquests itineraris, d'aquests camins de la vida, no? Que són camins que ens porten per molts llocs i en determinats moments els camins són d'una manera o són d'una altra, no?
Sí. La idea del camí va venir també en el procés de fer-se el llibre, de passar de ser gran a ser petit. Va passar que en lloc de parlar d'accents, parlar d'itineraris. I quan un parla d'itineraris, ve camins. Llavors, t'imagines un camí per la comarca, jo soc d'Osona, doncs per la comarca d'Osona, i pots fer un camí que va per unes cases concretes de pagès, un altre que va per ermites, un altre que va per boscos. I cada camí té la seva personalitat. Passa que els camins es creuen. I que recorreguent els camins vas coneguent la comarca i la vas fent teva. recorregant camins interiors, un es va coneguent a si mateix i es fa seu, s'apropia un d'un mateix.
Mm-hmm. És una invitació, com dius, a caminar i a viure, no?, de manera intensa.
Sí, és una invitació a caminar i a viure i a fer experiència de la vida. Dic experiència en singular per diferenciar-ho d'experiències. Cada dia fem moltes experiències, fem vivències, que està molt bé. Però crec que val la pena en el món d'avui, i sempre, però per ser avui més que mai, que fem aquelles experiències que són significatives, que ens afecten, que ens traspassen, que ens fan ser qui som, que ens ajuden a tenir el nostre propi lloc. Hi ha més que experiència, experimentar i experimentar-nos. I crec que això ens ajuda a ser més humans.
Lluís, tu has anat per voluntat pròpia, estudiant molt l'espiritualitat, el món interior. Jo deia a la portada, no?, que potser vivim en una societat en la que no parem atenció en aquesta necessitat. És un camí llarg, no?, també es diu, que és conèixer-te a tu mateix. És una qüestió que potser a vegades pensem que sí, que ho dominem i realment no, no?
Sí, diria, és un viatge llarg. Aquí hi ha una cita de Doug Hammarskjöld que sempre m'ha agradat, que és algú que viatjava molt pel món, coneixia tot el món, i deia, després de tota la seva experiència, el viatge més llarg és el viatge cap a un mateix. Però jo diria, és com aprendre qualsevol ofici ben après. Com anem de turisme a l'estiu, i per conèixer una ciutat hi hem de dedicar temps. Haurem de sortir de les rutes turístiques, que ens van molt bé per conèixer una miqueta, però si volem conèixer i apreciar
la realitat, no?,
ens haurem de preocupar, de buscar, de parlar, d'anar a un racó que no hi anirà ningú, i que és molt bonic, però no està a les guies. Per conèixer una ciutat cal dedicar-hi temps, i perdrem temps, i haurem de caminar estones. Doncs seria igualment pel camí interior. La resposta, o el que ens recollim, és que gaudim més de la realitat, del que és.
En el moment en què ens coneixem, no?
Que ens coneixem. Ens acollim. També és possible que al moment que ens coneixem també sigui més fàcil obrir-nos cap als altres. Quan jo em conec, et conec i em faig càrrec de tu, perquè penso el que em passa a mi et pot passar a tu. Aquest llibre també és un llibre de...
És ser conscient de les realitats, no?, col·lectives.
Sí, seria com diu també un apunt, crec que és de Pablo Dors, que la vida espiritual no és estar per sobre de terra o flotant, sinó obrir els ulls a la realitat. I normalment no és tan fàcil obrir-se a la realitat. No és tan fàcil. Jo diria que és una gran oportunitat, una gran invitació que ens fa la vida, però que podem passar-hi molt per sobre. Podem surfejar per sobre.
Quan parlem de vida espiritual, i sobretot en el moment que ens toca viure, en aquesta societat hiperconnectada, en la que tot el dia estem amb els aparells electrònics, hi ha gent que diu, no, això de l'espiritualitat deixem-ho de banda. És un terme que està denostat, que no passa pel seu millor moment, o sí, al contrari, ara és quan se'n comença a parlar?
Veig que hi ha diversos moviments simultanis, i no sé quin és el que és més fort. En certs ambients es parla, o s'està parlant cada vegada més que mai, d'espiritualitat, i a vegades oposant-se, jo crec d'una manera poc precisa i no prou encertada, oposant-se al fet religiós. Crec que són coses que cal parlar-los més d'una manera unida. En canvi, en altres ambients sí que impera més una visió molt més pragmàtica o més unidimensional de l'experiència, que és només existeix allò que experimento físicament o molt, molt immediatament. Però jo també experimento que la vida és més gran que el que jo sento, toco i visc. La presència, l'amistat, la bellesa no és tan empírica, no és toques tant, té una dimensió que també em supera per moltes bandes.
Parlem del capítol concret de Luis López, el que parla de la corporalitat, del cos, que diu, hi ha interior perquè hi ha cos, hi ha escola perquè hi ha col·legi, el col·legi sense habitar no és escola, el cos sense habitar és cadàver.
Sí. Parlem de corporalitat perquè insistir en el cos com una dimensió més àmplia que la matèria física, la musculatura, el pes, la forma. El nostre cos és un cos anímic, un cos vitalitzat, un cos que sent.
L'ànima, no?
Sí. El nostre cos és un cos pensant. El meu cap és el meu cos. El meu cos és un cos pensant. El meu cos és un cos sentint. El meu cos és un cos amant. No és el cos i l'ànima, aquesta dualitat que hem fet servir per moltes raons de la història, o el cos i la ment com dues realitats. Soc cos pensant, soc cos esperant, soc cos gaudint. tot és una sola unitat. I en l'escola, en cada alumne té aquesta unitat. L'alumne que tinc assegut és l'alumne que no només que està aprenent, sinó que està potser pensant, rumiant, patint, moltes coses hi ha allà, en aquell cos. I és aquest cos que tenim assegut.
Aquestes reflexions, Lluís, les has fet en un to molt didàctic, no? O sigui, entrenador, com dèiem al principi, no? La gènesi del llibre, que potser havia de ser un gran manual, i finalment s'ha quedat una cosa més concreta, més entenedora o més clara, no?
Sí,
més
seria,
planera.
Serien com converses, podríem dir, dites prenent un cafè en confidència, parlant amb un llenguatge planer, proper, que significa que diu i al mateix temps no diu, que suggereix, que suscita, que invita. En aquest sentit, és un llibre sí que és pedagògic, entre poètic i meditatiu.
Uh-huh. A més també té il·lustracions.
Sí, perquè en fer el llibre, un moment vam pensar per què al parlar de l'art no ho fem no només amb paraules, sinó amb imatges. Justament va ser la persona que, que vi feia el capítol de l'art, que va dir, jo pinto, m'animo a pintar. Llavors vam incloure l'art, aquest art així abstracte, com una manera també de parlar de l'art. No només parlar amb paraules, sinó parlar amb la imatge. I també el llibre queda com molt més, amb més aire, amb més ventilació.
Uh-huh. És un llibre que... Sí, és recomanable per tothom, evidentment, però no sé si també per les grans organitzacions on hi ha moltes persones, no? Que a vegades, doncs això el que dèiem, no? De que no hi ha aquesta vida interior i de que si jo no em conec, potser no puc conèixer el que tinc, a la persona que tinc al costat, no? Ja sigui a la feina, a la família, amb els amics.
Sí, jo crec que el llibre, volgudament, està adreçat a tothom. No és un llibre per un ambient particular, no és un llibre per empreses ni per comunitats religioses, és un llibre per tothom, obert amb les persones que escrivim, som de tarannars diferents, de sensibilitats diferents, i compartim aquesta mirada profunda a la realitat. I crec que el llibre pot trobar-se, moltes persones poden trobar el seu lloc, el seu l'apunt que els ressona més i que els ajuda.
Mhm. Com va ser el procés, de fet, la connexió també amb les sis persones que t'han ajudat a posar aquest llibre en escena?
Les relacions han sigut, diria, de coneixença personal i d'amistat. Amb algunes ja l'amistat venia d'abans, amb altres l'amistat s'ha fet escrivint el llibre. Aquest llibre s'ha fet al llarg de 6 anys, pràcticament, perquè és un camí com molt lent, no és un llibre de fer... perquè toca, o un encàrrec que calia fer, sinó construir alguna cosa que no sabíem què era inicialment. I hem anat creant amistats i molta franquesa i entre tots nosaltres.
Uh-huh. I és la primera vegada que edites un llibre amb Fragment Editorial, amb la gent de Fragment Editorial,
sí.
Lluís.
Com a editor, sí. Amb quant a participació, havia participat en un llibre sobre Marcel Legó, en el qual havia fet el pròleg de presentació del llibre i una selecció de textos, però els textos eren d'aquest escriptor i mestre, diria, d'espiritualitat francès, aquest gran persona, Marcel Legó, del qual també jo diria que jo en rebo i en bec quan faig aquest llibre.
Uh-huh. I l'experiència molt bona, no?, en Fragment Editorial. De fet, comentaves, no?, hi ha aquests 7 itineraris, hi ha un 8è, que seria en aquest cas la... com ha estat aquest procés, no?
Sí, realment, ara hauria de fer un annex, que seria una feina ben feta, com un gran itinerari de creixement interior, perquè la feina de cada dia ben feta, la feina més prosaica, i diria vulgar, si vols, ben feta, és una experiència molt maca. Tal com hem fet el llibre, com hem parlat de la portada, del disseny, com hem fet la correcció del text perquè fos més correcte, més precís... per millorar l'expressió, com hem buscat paraules, i paraules que són molt difícils de traduir, i en canvi ens hem escarrassat i ens hem inventat la paraula, per exemple, la paraula altreïtat, per traduir la otredat, que diu Octavio Paz. No existeix en català la traducció. Llavors, com ho podem transmetre? I llavors hem estat passant estones llargues per buscar la paraula.
Pensant en la paraula.
I llavors espero que un dia el diccionari català l'introdueixi altreïtat. Però una cosa és l'altre, en altres...
El concepte en castellà és molt diferent.
Sí, el otro, lo otro. L'altre, com ho dius l'altre? No ho sabem. L'altreïtat. L'altreïtat.
L'altreïtat.
Uh-huh. L'altreïtat.
Clar, de fet, ha estat una feinada, no?
Sí. Fer el llibre ha estat una feinada i acabar el procés editorial estat una feinada feta, diria, amb molta artesania, amb molt rigor, i aquí jo crec que Fragmenta fa una feina molt bona de qualitat i de cura dels textos. Són curadors de, també de la llengua, de la llengua i de la paraula.
És qualitat, parlar de Fragmenta és parlar de qualitat. I ja per acabar, Lluís, aquest dimecres, el dia 18, sí, el dia, la presentació.
Sí, el dia 18 farem una presentació a l'Associació Amics de l'UNESCO i volem que la presentació sigui en si mateixa una experiència també d'itineraris. No volem només dir com hem fet el llibre, sinó viure una miqueta entre tots els que siguem allà.
I compartir aquesta experiència, no? I aquest clam de la vida interior, no?
Sí.
De l'espiritualitat.
Invitar a viure profundament la vida, estimar profundament la vida.
Doncs avui hem parlat bastament d'aquest nou llibre de Fragment Editorial, Itineraris Interiors. Ho hem fet amb el seu coordinador, amb en Lluís Illa. Gràcies, Lluís, i molta sort, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.